Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i això, com no, és Volta de Full. Va passant el temps i el mes d'abril també se'ns esgota. Ahir Sant Jordi i la setmana vinent la Mare de Déu de Montserrat. I l'abril quasi s'ha acabat. Ostres, mira, però on he fet com una mica de redolí, no? Començo, ja començo així molt poètica, jo, no? Tal com correspon al temps que estem, al temps de la primavera, no? Molt variat, també, no? I, com no, sempre us porto, doncs, també variació. Variació, contra gustos, diu que no hi ha res escrit. I començo avui amb un relat. No, més ben dit, mira, comencem amb un poema. Avui començo amb un poema, no? Un poema que es titula Si el món fos. Si el món fos escrit en llapis, podries borrar la lletra que vol ferir. Podries borrar mentides que no cal dir. N'esborraria l'enveja que porta mals. N'esborraria grandeses que mèrit fals. Però és escrit amb tinta de mal color, de color brut de la guerra i del dolor. Qui voldria escriure un nou món més just i net? Potser que tu i jo ho provéssim, ben valents, lletra per lletra, des del nostre raconet. Bé, començat així una mica com jo començo, no? Ara us referiré un escrit que sembla, un escrit que és història, eh? És història. És de l'Antoni Beneges, és un mestre, no? Un professor, que va prometre el mar. Veureu el mar, va sentenciar el professor Antoni Beneges davant dels seus alumnes de l'escola de Banyuelos de Bureba, Burgos, l'hivern del 1936. Aquella era una promesa ferma, possible i viable. I de seguida, la il·lusió va créixer entre els infants. Però el juliol de 1936, mentre preparava el gran viatge, tot es va estroncar. El català Antoni Beneges, nascut a Mont-roig del Camp el 1903 i llicenciat a l'Escola Normal de Barcelona el 1919, havia estat destinat a aquesta petita localitat rural de 200 veïns, 58 cases i 32 nens, l'any 1934. Abans havia exercit de suplent a un centre de Madrid i de titular a una escola de Vilanova i la Geltrú, on hi havia pres el mètode pedagògic Freinet, un sistema que apostava per l'educació com a eina d'integració social. Treballava les necessitats i inquietuds dels nens i nenes segons la seva realitat i aplicava mètodes moderns com la impremta escolar, el text lliure, el diari escolar o la correspondència interescolar. Entusiasta d'aquesta pedagogia, Beneges va decidir aplicar-la al centre de Banyuelos de Bureba. De la seva butxaca va comprar una impremta i va proposar als nens publicar dues col·leccions de petits quadernets, gestos i recreos, fets a partir de dibuixos i textos de les seves reflexions. En definitiva, una mostra de la seva visió del món. Els temes que s'hi tractaven eren molt diversos: la família, l'amistat, la població, les festes, els jocs, etc. I el dia que va descobrir que els seus alumnes no havien vist mai el mar, van dedicar una publicació a com s'imaginaven que havia de ser. I la van titular El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca. Aquesta no va ser l'única novetat que el català va implementar. També va comprar un gramòfon perquè els nens aprenguessin a ballar. Un testimoni de l'època, Jesús Carranza, explica: ensenyava els nens a pensar. Els nens estaven contents perquè van canviar un mestre que pagava amb la vara i els castigava durament per un que els portava d'excursió, els ensenyava i fins i tot els comprava menjar. Però la forma educativa de Beneges ben aviat va desagradar algunes famílies conservadores del poble i a les autoritats locals. Només necessitaven una excusa i aquesta va arribar el 18 de juliol del 1936. L'endemà del cop d'estat militar contra la República, Benages va ser detingut, acusat d'indigne, antisocial, immoral, viciós, comunista i anarcosindicalista. Torturat i, finalment, afusellat. El 29 de juliol, les seves restes van ser enterrades a la fossa comú de Montes de Oca i tot el material de l'escola va ser cremat. Els seus alumnes no van poder veure el mar, però mai van oblidar aquell mestre que els va ensenyar a somiar, que els va respectar i els va oferir el seu amor per l'educació. Benages va deixar escrit: «Els nens no poden ser allò que un vol, no són coses. Han de ser segons els valors que amaguen. Això mateix, ells mateixos, que pensin, que sentin i que estimin. Deixem que siguin nens, respectem-los en tot moment». Bé, una història així potent, no? I què dona que pensar a vegades, eh? Dona que pensar. A mi m'agrada això de pensar de tant en tant, no? Anem a les dites del mes d'abril, eh? Algunes ja a vegades porto algunes conegudes, algunes que no hem sentit mai. Bé, ens en diré unes quantes, no? El mes que correspon. Abril, abriló, de cada 100, un de debò. La vella, que això deia, en tenia 101 i no n'havia vist mai ni un. D'abrils i de senyors, pocs, i que no siguin traïdors. L'abril mullat fa créixer la herba pel ramat. Rient i plorant, l'abril va passant. L'abril diu al maig: «Jo no he pogut, tu plou a raig». Abril, abrilet, al migdia calor i al vespre fred. Abril gentil, deixa-me'n un, deixa-me'n dos, deixa-me'n tres i un que jo en tinc, faran quatre, que la mala vella vull per anar a batre. Faves d'abril, bones com el pernil, faves de maig, no m'empatx. Gelada, abrilera, fam al darrere. L'abril diu al maig: «Jo no he pogut, tu plou un raig». D'abrils i de senyors, pocs i que no siguin traïdors. I d'abrils i sogres, poques de bones. No sé si n'heu sentit cap. Jo d'aquests no en conec massa, no? De dites. És allò que de la... A l'abril l'aigua és mil i tot això ja està en molt sentit, crec jo, no? Crec jo. Dóna la volta a la llibreta, dóna la volta al full i vaig a la cuina, no? I avui us porto una recepta així de primavera, no? De coses de... fresqueta, està bé. De quiché, no sé si n'heu fet mai, jo no l'he fet mai, ja no he provat, jo sé que és molt... Jo, la veritat està que és molt bo. A veure, per fer quiché es necessita una làmina de pasta brisa, un carbassó, dos porros, 8 làmines de bacon, formatge ratllat al gust, 4 ous, 400 ml de llet evaporada, oli d'oliva, sal i pebre. I elaboració. Bueno, es renta i es piquen els porros i els carabassons. Se sofregeix amb una mica de sal, oli i pebre. I quan estigui daurat, incorporeu el bacon tallat a làmines. S'escalfa el forn a 180 graus i en un bol es bat els ous i s'incorpora la llet evaporada. Es barreja i s'afegeix el formatge ratllat al gust. Es recomana un formatge d'un gustet una miqueta fort, no? Però que sigui cremós, si surt més suau, més cremoset i fortet de gust. I una vegada tenim la nostra mescla, incorporem el sofregit. A banda, en un recipient posem la làmina de pasta brisa i clavem la forquilla diverses vegades perquè no s'infli. Incorporem la nostra mescla i cuinem al forn durant uns 30 o 40 minuts. Per saber si la nostra quiche està llesta, hem de punxar la massa amb una forquilla i si surt seca, el quiche està perfecte per treure-la del forn, deixar-la refredar abans de consumir. I molt bon profit!
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers.
Anem a posar unes alegries, no? Persones que s'han sobreposat al seu destí, que moltes vegades no us en donen compte. Avui en dia ens acribillen, no?, les notícies de sobre el que tenim, no?, sobre el Covid, sobre les... Tot són notícies així com a molt... Almenys jo, com miro la tele, pues la veritat és que a mi, particularment em cansa una mica. Però ja que poques alegries ens ofereix una actualitat marcada per les males notícies econòmiques, polítiques i socials, és complicat trobar a les portades dels diaris una de bona, una bona nova, no? Ni tan sols una notícia que ens faci esbosar un somriure, no? Les tragèdies, tan naturals com impulsades per l'home, sempre succeeixen, i quan creien haver-ne superat una altra ens torna a bufetejar amb força. Per això val la pena mirar enrere i recordar algunes històries de superació personal malgrat ho tenien tot en contra. Els protagonistes següents històries solen compartir alguna cosa, una actitud positiva cap a la vida, en què no ignoren les dificultats que hauran d'afrontar, però que mai s'han de donar per vençuts. Entre aquestes històries es troben esportistes, artistes, que generalment solen protagonitzar aquest tipus d'històries. Però no sols en el món de l'esport i l'art un pot superar les dificultats i escalar la victòria personal. Segur que hi ha molts més exemples en altres activitats dels quals no ens n'assabentem perquè són menys mediàtics. Però com a mediàtics, pues, anem a... Us en referiré dos o tres, no?, per no allargar massa, però sí que val la pena escoltar-les, no?, perquè veiem que dintre de la vida, pues, hi ha coses que si ens ho prenem en positiu, pues, tirem endavant, no? És la història, per exemple, de l'Albert Canals, no? Albert Canals va néixer a Barcelona el 18 del 7 del 90, 1990. Als 5 anys va patir una mononucleosi que va derivar en leucèmia, superant-la al cap de 9 anys, però deixant-lo en una cadira de rodes. Als 7 anys la seva família va anar a viure a Esparreguera. A partir dels 15 anys, lluny de renunciar als seus somnis o esperar a fer-se més gran, amb la seva cadira de rodes, va començar a viatjar per més de 50 països, habitualment sol, en autostop, i gairebé sense diners. Ha publicat un primer llibre titulat El món sobre rodes i més tard Sense fronteres. El programa Sense ficció de TV3 li va dedicar un documental titulat Món petit. És ambaixador de la Fundació Steve Bistip, dedicada a la rehabilitació de pacients amb lesions medulars. El llibre, El món sobre rodes, hi relata les seves experiències per mig món, moltes vegades tot sol, he dit, amb l'objectiu de satisfer la seva curiositat per sobre de les condicions de la seva malaltia. El llibre on es barregen les seves experiències i les seves reflexions dels seus diaris personals, explica com va viatjar amb un pressupost de 3 euros al dia amb autostop, com va convèncer els seus pares perquè el deixessin viatjar sol i que li fessin un permís per no tenir dificultats a les duanes, les diverses històries que va viure i com va superar les dificultats que es va anar trobant. Prèviament, havia fet un primer viatge amb el seu pare a Brussel·les, on va aprendre tot el que era necessari per poder viatjar pel món. Al segon llibre, Sense fronteres, s'hi poden llegir les 1001 aventures que ha viscut per Sud-amèrica, Àfrica i Japó. El documental Mont Petit mostra el repte més ambiciós de l'Albert: arribar exactament al punt més allunyat del planeta, Nova Zelanda, acompanyat en part per la seva xicota Anna, sense gairebé diners a la butxaca ni equipatge i en cadira de rodes. Des del desembre del 1910 fins al setembre del 2011 va recórrer 30.000 quilòmetres amb una càmera de vídeo domèstic per autofilmar-se. Una història, doncs, és aquesta de superació personal que va arribar al Sense Ficció de TV3 després de recórrer alguns prestigiosos festivals de documentals i d'un itinerari destacable a les sales de cinema. L'Albert explica: al cap de 9 anys vaig aconseguir curar-me de la leucèmia. A partir d'aquí, les coses van començar a millorar, fins al dia d'avui, que encara segueixen millorant. L'any que vaig acabar ESO, vaig començar a viatjar sol per primera vegada, encara que feia molt de temps que ja en tenia ganes. No sé ben bé quan va començar aquest desig de descobrir i d'explorar, però sé que quan tenia 4 anys i anava d'excursió amb els meus pares, acostumava a desaparèixer al cap de pocs minuts per anar a descobrir camins secrets. Bé, una bona història de superació. Anem amb una altra, història, no? Diferent també, però de superació, del Toni Meléndez. José Antonio Meléndez Rodríguez va néixer a Rivas, Nicaragua, al 1962, i és famós com a guitarrista, compositor i cantant, malgrat ha de tocar la guitarra amb els peus. Durant el seu embaràs, a sa mare li van receptar el tristament famós medicament talidomida, el qual li va provocar que naixés sense braços. Cal recordar que a causa d'aquest medicament, milers de nens de tot el món, també aquí, van néixer amb greus deformitats. Degut a les precàries condicions de salut que existien a Nicaragua, la família Meléndez va decidir traslladar-se als Estats Units. Allí, el Toni jugava a futbol, no va tenir limitacions durant els seus estudis i va deixar de banda sovint els braços artificials que portava. Està casat i té 2 fills. Fou son pare qui li va donar les primeres lliçons de guitarra, arribant a dominar-la plenament amb els peus. Actualment porta una vida molt plena, fent concerts i xerrades motivacionals. Ha publicat 3 llibres, Un regalo de esperanza i No me digas que no puedes, així com diversos discos. És famosa la seva interpretació davant 6.000 joves a la Universal Amphitheater de Los Angeles, al 1987, amb la presència del papa Joan Pau II. Després de la seva actuació, i per sorpresa, el papa se li va apropar, li va fer un petó i el va felicitar dient-li: Toni, ets veritablement un jove molt valent. Ens estàs donant esperança a tots nosaltres. El meu desig envers tu és que continuïs donant esperança a tot el món. Bé, són històries que colpeixen, no? Són maques, són molt maques. Thank you. tornem una altra vegada a donar la volta al full, no? A donar la volta al full. Com que estem a la setmana, bueno, Sant Jordi, llibre, roses, enguany, potser jo una miqueta mos en digui, l'any passat va ser... van ser tot tancat. Però bueno, per què celebrem Sant Jordi? Hem celebrat, no?, aquest divendres. I a l'enguany, almenys, hem vist llibres, roses, hem vist una miqueta més de moviment, no tal com voldríem, però bueno, podem estar contents, no? Per què celebrem Sant Jordi? Perquè la Diada de Sant Jordi a Catalunya és una festa que se celebra el 23 d'abril, amb la Diada del Llibre, la Fira de les Roses, símbols de la cultura i l'amor. I és també una jornada que reivindica la cultura catalana. És el dia dels enamorats i per això des del segle XV és costum regalar una rosa vermella, com la sang, a l'estimada. A la dècada del 1930 s'hi afegeix el costum de regalar un llibre al noi amb motiu del Dia del Llibre. El mateix dia també és la Diada Nacional de l'Aragó. La festa de Sant Jordi se celebra el 23 d'abril, dia en què va morir el cavaller Jordi l'any 303. El sant, que restava sota les ordres de l'emperador Dioclecià, es va negar a seguir l'ordre de perseguir els cristians, per la qual cosa va ser martiritzat i decapitat. Molt aviat el començaren a venerar com a màrtir i de seguida aparegueren històries fantàstiques lligades a la seva figura. El culte a Sant Jordi es va estendre plenament a tots els països catalans durant l'edat mitjana, per bé que al segle VIII ja n'hi havia devoció, i des de l'any 1456 és el patró oficial de Catalunya. Tot i que la festa se celebrava amb més intensitat o menys des del segle XVI, fins al final del segle XIX, amb el moviment polític i cultural de la Renaixença, quan s'instaurà Sant Jordi com la diada patriòtica, cívica i cultural més celebrada de Catalunya. També hi ha la llegenda, no? La llegenda que tots hem sentit, més o menys, no?, que diu que després d'un combat aferrissat del cavaller i el drac, la bèstia va caure travessada pel ferro esmolat i que dels degotalls de la sang que arribaven a la terra en va néixer un roser que floria en profusió cada mes d'abril. Aquesta és l'explicació que la tradició oral dona el costum de regalar roses per la Diada de Sant Jordi el 23 d'abril. Llegendes i relats imaginaris a banda, sabem que la tradició d'obsequiar amb roses les enamorades ve de lluny. El lligam de Sant Jordi amb el món de la cavalleria i l'amor cortès pot haver estat el germen de la tradició. També sabem que al segle XV se celebrava a Barcelona l'anomenada Fira dels Enamorats i que al voltant del Palau de la Generalitat s'instal·laven venedors d'aquesta flor. Al mateix temps, ja era costum obsequiar amb una rosa les dones que assistien a l'Eucaristia oficiada a la capella de Sant Jordi del Palau. I finalment, hi ha qui diu que el costum de regalar roses té arrels romanes, concretament de les festes en honor a la deessa Flora, que més tard foren cristianitzades. Bé, una mica així, pel damunt, com cada any més o menys s'ho mereix, no?, la diada nostra, aquesta festa de Sant Jordi. I passem al... Bueno, som al mes d'abril, també. Jo no puc deixar el 27 d'abril, la Mare de Déu de Montserrat. I jo sempre reivindico la patrona de Catalunya, s'hauria de fer també una miqueta de porfa. Jo cada any, eh? Jo estava, a veure, en aquesta diada de la patrona de Catalunya, és la nostra moreneta, no? Que més que dedicar-li, pues, tants poemes s'han escrit, no?, sobre aquesta, la Mare de Déu de Montserrat, no? I jo n'he trobat una de molt bonica, n'hi ha infinitat, eh? N'he buscat, però m'agraden, no? M'agraden. I n'he trobat una de molt bonica, no? De l'Antoni Bori i Fontesà. I dedicat a ella, no? Montserrat. I diu així. Quan vinc, com pelegrí en gran romiatge, a dalt d'eixos turons, on tens estatge, o temple venerat, borbolla en el meu cor dolça alegria i pren esplai i goig l'ànima mia com mariner que arriba al port aïmat. Amb l'alè dels boixars i ginesteres que coronen els pics d'eixes cingleres s'enxamplen mos pulmons i en la ferum placenta i muntanyana respiro de la pàtria catalana les santes i formoses tradicions. Aquí vola a plereret la fantasia. La mirada s'enxample, s'extasia i bat alegre el cor. L'ànima al cel s'aixeca i en transporta i la fe es divisa i es conforta amb la dolça pregària de l'amor. Aquí tot és formós. La imatge vella de la Verge asseguda en la capella ens postra reverents l'eixerida i devota escolania ens allunya la pena amb l'harmonia de sos càntics i notes eloqüents. Dels pòrtics del convent fan fins a l'arcada puja l'aroma fresca i delicada dels tells i romanins i en les cel·les i ermites solitàries ressonen a tota hora les pregàries dels monjos, escolans i peregrins. Aquí tot l'any reviu la primavera, que el verdum, el pinsà i la cadernera saluden sempre al sol. I a la nit, quan s'adormen tota l'una, arran del monestir, a clar de lluna, i refila sos cants el rossinyol. No hi ha estada més bella i més xamosa que l'ombra regalada i deliciosa d'aquest tobac gegant. Aquí on com anells dintre la pleta sempre ens vella la Verge Moreneta, la patrona gentil dels catalans. O beneït Montserrat, quan les cingleres es fonen en les boires més lleugeres i ta potenta arrel, a part, que en el rocam fins es desferra, sembla talment que t'alces de la terra per fugir i aixecar-te cap al cel. A mi m'ha semblat molt maca. No l'havia sentit. Ja et dic, ui, n'he buscat, mai, dius, n'he buscat de poemes. N'hi ha molts. Bé, aquest me va semblar molt maco. I, bueno, pues anant més o menys acabant, no? Hem dit Sant Jordi, la Moreneta, Mare Déu de Montserrat. I anem amb unes reflexions. Sempre acabo així com una mica de reflexions, no? Reflexionar sobre, bueno, algunes frases, algunes dites, com per exemple que et transformes en allò que penses a vegades, no? És un ensenyament budista. Això de et transformes en allò que penses és un ensenyament budista que ens parla de la rellevància de meditar en profunditat sobre els nostres actes, perquè tot allò que fem acaba definint la nostra persona. Existeixen tres constants diferents en aquesta vida: els principis, les eleccions i les transformacions. És ben peculiar que aquestes tres constants siguin les encarregades de traçar el destí de les persones. Tot acaba arribant en els moments en què no t'esperes res. És una frase que ens porta una poderosa lliçó a la vida. No ens hem de quedar de braços plegats esperant. De fer, d'anar a l'acció, no? Una altra és que les decepcions no acaben amb nosaltres, sinó que ens fan aprendre. Les experiències dolentes sempre ens poden ensenyar alguna cosa. El temps només és escàs, El temps només és escàs per a les persones que no l'aprofiten. És una citació cèlebre al voltant de la vida de la mà de Jovellanos. Per arribar a saber parlar calen 2 anys i per arribar a saber callar en calen 60. Això connecta amb la frase que diu que val més tancar la boca i semblar ximple que no pas obrir-la per tal de confirmar-ho. Les persones que tenen el coratge d'ensenyar no deixen mai de sorprendre'ns, no? Quan pensem que no poden aprendre res de nou. En realitat, ens queden moltes i moltes coses per descobrir. Més que sort, et cal moviment. Si no et mous, no podràs atraure la bona sort. Els cors més grans no es tanquen davant de la ingratitud, ni es cansen quan topen amb la indiferència. Hi ha ben poca gent que tingui un gran cor. En cas que no hagis de forçar, vol dir que no és de la teva mida. No ens hauríem de contentar amb les imposicions que rebem, sinó que caldria que miréssim de trobar el lloc que ens pertany en aquest món. Converteix-te en la classe d'individu que tens ganes de conèixer. Això sí, no fingeixis mai ser una persona que no ets. No podem sortir dels nostres propis laberints amb les claus d'algú altre, no? Tot i que l'ajuda de les altres persones és molt important per tal de trobar la sortida dels nostres laberints, el pas només el podem fer nosaltres i ningú més. No saps mai com n'ets de fort, fins que no tens més alternatives. Les experiències més dures i les difícils ens ensenyen sempre les lliçons més valuoses. I per últim us diré que la Terra és rodona, però això, els indrets que tinguin l'aparença de final, podrien ser nous començaments. La bellesa d'aquesta reflexió és difícilment superable, no? I bé, ja vaig acabant. He dit diverses coses. Aquí sí que vull acabar, com sempre, si més no, amb el poema del Martí Pol, no pot faltar, el meu programa. I dedicat a l'abril, precisament. Segurament ja l'hauré sentit, perquè altres programes l'hauré dit, però és que no me'n puc estar més, no? El Martí Pol a l'abril, no? Que aquí sí que diu que per l'abril, si cada gota en val 1.000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000. Amb pluja, roses i llibres, celebrem la festa gran, que en ningú no en quedi fora, ni els de l'ara ni els que vindran. Els d'ara, per fer patxoca al costat de l'alt patró, els que vindran, per si toca, s'afegeixi més saó, perquè Sant Jordi se senti sempre ben acompanyat i ens ajudi, els uns i els altres, a poder guanyar el combat que fa tants segles que dura i encara no s'ha acabat. Per això, quan l'abril pinta tots els marges de color i fa les nits molt més tèbies i el cel més encisador, convé que tots, nois i noies, cantem ben fort la cançó. Per l'abril, si cada gota en val 1.000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000. Fins aquí el programa d'avui, no? Jo no sé, a mi me passa molt de pressa, no sé com es passa a tots vosaltres, no? També, bueno, com sempre, recordar-vos que aquí a la ràdio tenim uns telèfons, no? Que us recordo, apunteu, és el 977-830044, 977-830044 i 977-83-1135. Podeu trobar a la... seguir també per la web de Ràdio Falset, www.radiofalset.cat. Aquest programa també us recorda que repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. I com no, agrair com sempre del nostre Jordi Soldevila, de felicitats, encara que sí, hagi passat un dia, però diu que els porta buitada tot això dels sants i compleanys, doncs felicitats Jordi. També felicitar-lo com sempre, no, per haver estat al control i fer que això, que aquesta ràdio arribi a les vostres cases, no? I que ens pugueu, es pugueu sentir. Gaudiu tot, us desitjo de tot el que pugueu, de gaudiu molt del vostre dia a dia i ens retrobem, si voleu, el mes que ve. Fins llavors, cuideu-vos, passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem. La pròxima, adeu-siau.